Da mil ampolles de vi de diferents colors les vaig comprar per mi. Rosades, negres, blanques, d'aquelles que ens agraden. Si hi ha peix o en car, sempre ens acompanyen.
Els tresors de la vida s'han de compartir, perquè decanti la bellesa el celler li has d'obrir. Convertir una nit en una rebella, yeah.
Deu els fruits de la verema.
És que tinc set, tinc set. I també estic buit. Cara d'uns i vine cap aquí a fer una copa de vi. És que tinc set, tinc set. I també estic buit. Cara d'uns i vine cap aquí a fer una copa de vi.
Damunt de la taula hi hauran dos espelmes que les encendré perquè ens puguem veure. S'escoltarà un piano a prop de la taula. La nostra ballada serà acompanyada.
Per començar, un vermut de falset. Després un vi d'Alella i un d'empordanès. Un costès del Segre pel primer plat. Obrim un terra alta quan s'ha acabat. Seguirem bevent vi del Penedès,
del Penedès, del Penedès.
I un conca de Barberà amb porró, i a peu dret. De la terra alta s'arriba al Montsant. Quan arribem al brindis, no sabem d'on vindran.
I les ampolles de vi les podrem gaudir. Sigui de dia o de nit, vine cap aquí.
És que tinc set.
És dimecres, passen uns minuts de les 11. Els fidels sabeu que tenim cita amb Vinzeum. A l'estudi de Ràdio Vilafranca ens acompanya el director de Vinzeum, Xavier Fornos. Bon dia.
Hola, bon dia.
I la responsable de comunicació, Cecília Jané. Bon dia.
Bon dia.
De qui és qüestió la música?
La música.
Qui se n'ha ocupat avui?
Me n'he ocupat jo, però ens hem posat d'acord. És una cançó que es diu El celler, de Muchacho i Joan Garriga, amb una rumba molt, molt alegre, la veritat, que jo no coneixia i que justament tenim alguns amics molt motivats que de tant en tant ens envien cançons que podem utilitzar a la ràdio, i justament aquesta és una d'aquestes cançons que em va enviar l'Antonio Rufat, que és un ex-treballador de Mas Albornà, que és molt...
Molt actiu.
És molt fan del museu,
molt
sí. I de tant en tant m'envia cançons, i aquesta és una de les que ell em va enviar, i l'he trobat molt optimista i amb molta força, justament per parlar de... Avui parlem també del nou president del Vinzeum, doncs pensat que és una bona manera de
rebre'l, no?
Sí, exacte.
Catifa vermella, ja.
Sí.
Vi i que no falti l'alegria.
Exacte, sí, sí. Aquesta era la idea.
Xavier, des d'aquest mes de maig hi ha nou president a Vinzeum.
Doncs sí, l'anterior president Joan Terrada esgota els dos mandats que per estatuts podia complir, els ha complert, amb una bona etapa, jo crec, molt bona etapa, amb un final molt feliç, evidentment, que és la inauguració del nou Vinzeum i el traspàs a petició i a proposta de l'alcalde, que és així com és habitualment. Doncs ens ve el nou president, que és en Raimon Olivella, i que, evidentment, té el vistiplau, evidentment, i la conformitat de tots els membres del patronat del museu, i fa poc que ens hem conegut, diguem-ne, i que ja fa un temps, doncs, que d'alguna manera ja està exercint de president, com a mínim, a reconèixer d'allò que en serà president els propers anys.
En la presentació fa uns dies, l'alcalde el definia com un vilafranquí penedesenc pels quatre costats, un entusiasta del Penedès.
Totalment. Encara que ell crec que és de Font-rubí, de Guardiola, però, evidentment, la seva vida ja de ben petit doncs, està vinculada amb Vilafranca. La seva família, diguéssim, està molt vinculada amb Vilafranca i molt vinculada al món de la restauració, també. Jo crec que és una persona que respira Penedès per quatre costats, però que tenim la sort que, a més, ha viatjat. I és una persona de món, diguem-ne, perquè el seu perfil professional l'ha fet viatjar pel món, no?, i veure altres realitats i, per tant, obrir molt la mirada, no? I crec que en això ens pot ajudar molt en el futur del museu, no?
Ara mateix el Raimon Olivella és director d'Hostaleria i Restauració de l'Abadia de Montserrat des de l'any 2014 i nou president de Vinseum. Raimon Olivella, bon dia.
Molt bon dia.
Felicitats, com ho porta?
Bé, de moment, com deia el Xavier, anant coneixent, que d'alguna manera, que com vaig dir a la presentació, el que menys sap de museus de tot l'equip sóc jo, i per tant, i el que vull fer i el que faré en primera instància és aprendre, que és el que jo d'alguna manera també he. Jo crec que la vida s'ha d'aprendre a aprendre, i en aquest cas és d'aquelles coses que estic constantment aprenent a aprendre, i aprendre és una cosa que ens fa, diguem-li, millors. I aquesta és la manera.
Xavier no és el primer president que ha d'aprendre, que no en sap de museus. No és requisit indispensable.
No, i jo en el primer dia ja que ens vam trobar... Hola, Raimon, bon dia.
Hola, què
tal? Li vaig transmetre, ell em va transmetre aquesta voluntat d'aprendre i jo li vaig tornar aquestes necessitats d'aprendre per part nostra d'ell, no? Perquè la seva trajectòria professional i personal crec que pot aportar moltes coses. Jo crec que el Francisco Romero, ja com va pensar en Raimon, ja va pensar en aquest perfil també que podia ser d'utilitat per aquests moments que ens venen a la nova etapa del museu i, per tant, aquí tots posats a aprendre els uns als altres, no? I segurament que, amb tot, serà el museu el que creixerà, no? Evidentment, i aquest és l'objectiu, sí.
Com em tomes el repte, Raimon?
Amb molta il·lusió, evidentment, amb una certa, un cert respecte, perquè tot això que ve a sobre és important, però molta il·lusió, moltes ganes. Si no fos així, evidentment, ja no m'hi havia posat. Diguem-li que tenim un museu del que ens podem sentir orgullosos. És un museu que ha costat uns anys, que ha costat un esforç important per part de molta gent que ha cregut en aquest projecte i que ara doncs, el que hem de fer és fer-lo créixer, fer-lo rotllar, fer-lo promocionar-lo. La paraula clau és aquesta, i que arribi tothom, quants més millor.
En la presentació vas dir una cosa molt ben trobada i que vull repetir pels oients. Vas dir, Vinseum ha de ser per als vilafranquins i penedesencs com les Catànies. Què vols dir?
La veritat és que ja sabia que tot això portaria una certa...
No, és un símil bo, molt gràfic, del món de la restauració, del teu món.
Sí. Jo sempre he cregut que el que t'ha de promocionar més és el que tens al costat, el teu veí. I això és aplicable, evidentment, extensible a l'engròs, no? Portat amb un element com el Vinseum, a mi em va semblar que, d'alguna manera, el paral·lelisme amb les Catànies com un element que sentim nostre. Aquesta diguem-li, sensació de pertinència i d'orgull és la que m'agradaria i la que voldria que això s'acabés projectant amb tots els vilafranquins i, per extensió, amb penedesencs. Jo feia el símil d'aquesta manera una mica així graciosa, no? Però que jo he viscut, i tots hem viscut els vilafranquins, aquest procés amb el qual, quan ens n'anàvem de visita a qualsevol lloc, portàvem amb aquest orgull i amb aquesta sensació de que portàvem un producte del qual ens sentíem orgullosos i partíceps, com a un element nostre, que formava part d'una identitat nostra, i portàvem aquestes Catànies, diguem-li, per agradar i per agasajar, que es diu, amb aquestes persones que anàvem a visitar. I ho fèiem amb aquesta idea, diguem-li, que ens sentíem orgullosos. Bueno, doncs, i quan venien aquí, però escolta, hem d'anar a comprar aquelles Catànies, hem de fer... O sigui, d'alguna manera érem els prescriptors, els promotors d'això, que ens sentíem nostre. Fent un paral·lelisme i un símil, el que voldria, el que m'encantaria, és que a la curta mitja, ja no espero que llarga, però a la curta mitja, poguéssim crear aquesta sensació d'orgull i de pertinença amb el Vinseum. És això, aquest paral·lelisme de que la gent que vingui, o sigui, quan sortim a fora, promocionem el Vinseum, que el sentim nostre, i que quan la gent vingui a Vilafranca de visita, a visitar els familiars, que d'alguna manera sigui allò d'escolta'm, heu d'anar al museu, us portarem al Vinseu. Tingues en compte que, com dèieu, jo treballo a Montserrat des de fa uns anys, I és una cosa que passa molt. O sigui, Montserrat ja té una mica aquesta idea portat, evidentment, a alguna cosa més gran, no? Però allà estem, o sigui, veiem constantment a moltes persones que quan ve la visita els familiars dels amics d'on sigui, d'arreu del món, doncs és aquella visita obligada que hem d'anar un dia dels quatre que esteu aquí, hem d'anar a Montserrat. Perquè, que ja, i això jo convisc amb això, no? I és una mica aquesta idea que m'agradaria que la curta mitja doncs, pogués aplicar-se als vilafranquins i penedesencs.
I a banda d'aquest objectiu, quins altres et planteges, tens en ment, mentre aprens?
Que consti que aquest any, ja també ho vaig dir, és l'any del mil·lenari, sí. No que faci llarg i sembli propaganda, però és l'any del mil·lenari de Montserrat i aquest any diguem-li que estem sobrepassats de feina. També és un any amb el qual ja se m'ha dit, el Xavi m'ha explicat, i ja estem precisament amb aquest procés d'anar entrant, que diguem-li que ja hi ha el 80% de les coses que s'han planificat al Vinceu ja estan previstes, planificades, ja està tot tirat, tot engegat, no? Això, diguem-li, es planteja el 26 a partir de setembre, octubre, es comencen a pensar totes les accions, totes les exposicions, o sigui, ja es presenta, diguem-li, sempre es fa quasi any vista. Doncs aquest any, diguem-li, que és allò, és anar aprenent, diguem-li, doncs, les mides, però amb alguna cosa intentarem fer. Òbviament, diguem-li, ja de cara també amb la gent de Vilafranca. Evidentment, hi ha les, no és que siguin per fases, o sigui, no m'ho plantejo com a fase, o sigui, una darrere l'altra, sinó que s'ha de fer en bateria, però s'ha d'anar a buscar públic objectiu, s'ha d'anar a buscar clients, s'ha d'anar a buscar visitants al Vinceu, i per tant, en primera, o sigui, els primers, no perquè sigui aquest l'ordre, sinó perquè d'alguna manera una primera fase, per dir-ho d'una manera, serien els vilafranquins, o sigui, la gent del costat, després anar a buscar els de Barcelona i els de Catalunya, per també d'alguna fer-ho extensiu, i després, evidentment, anar a buscar el visitant estranger. És un museu que jo que he tingut la sort d'estar amb altres museus del vi, tant a la City du Vin, que d'alguna manera passa per ser, o ells el venen com el millor del món, els de Bordeus, que amb això els francesos sí que en saben vendre, i altres, com el de Vivanco o d'altres, i vull dir que encara siguin privats, però diguem-li que crec que tenim un museu que ara més ha estat guardonat com el millor museu d'Europa, i segons deia el president sortint, el Joan Terrada, per tant, és el del món, crec que està a l'alçada, que podem barallar-nos i podem trencar-nos la cara en qualsevol d'aquests, i per tant, crec que podem anar a buscar amb tota facilitat a client estranger que vingui i que s'hagi interessat per això. Amb això, evidentment, cal la complicitat de tots, vull dir, realment, una altra de les potes que d'alguna manera també m'he proposat és el fet d'implicar el màxim possible amb el sector. El sector vitivinícola, tant que seria les bodegues com la part, diguem-li, de les DOs, ara hem de fer que realment sentin també el Vinceu com a propi.
Ara, quan ens explicaves aquests objectius, has dit un parell de vegades clients / públic. Clar, perquè vens del sector on estàs, no? L'hostaleria, la restauració. Sí. Què pots aportar d'aquest sector, del teu món, el de la cultura, el del patrimoni de Vinceu?
Bé, jo crec que el vi està molt lligat a la gastronomia. Evidentment, forma part inalienable de lo que seria la gastronomia. I a més, tenim uns espais amb els quals hauríem de trobar la fórmula per la qual es pugui fer aquesta... O sigui, un espai gastronòmic, no sé encara, perquè evidentment encara no n'estic prou encara no en sé prou, però diguem, hi ha uns espais al Vinceu, hi ha unes franges horàries, al final tenim unes possibilitats a nivell enogastronòmic que realment es poden potenciar. La meva part, diguem-li, serà aquesta. L'altra és, evidentment, la part, diguem-li, del coneixement del que seria el mercat turístic. Evidentment, Montserrat m'ha obert molt les portes en aquest sentit. O sigui, per una banda, hi ha la part aquesta gastronòmica, perquè el Vinceu pot fer moltes coses al respecte. Tenim una quarta planta que, vaja, és, una, com diuen en castellà, una perita en dulce, perdoneu per la frase, però és així, una cosa d'aquelles amb una vista espectacular davant de la plaça de Santa Maria. I la veritat és que hi ha altres terrasses, hi ha altres llocs, altres espais, la taverna... Es poden fer moltes coses i es pot també fer que trobades, grups... És que té infinitat d'usos que se li poden donar, paral·lelament, evidentment, a el que és el museu en si.
I estem pendents, esperant aquesta imminent declaració de museu d'interès nacional... T'amoïna, saps que arribarà tard o d'hora, pot ser una carta a jugar?
Per mi és la carta. Bueno, no és l'única, però evidentment que ens donarà una empenta indiscutible. Això no té cap dubte, no tinc cap dubte, no hi ha cap dubte al respecte de que si això s'aconsegueix, serà un salt quàntic amb tot el que volem fer, eh?
Raimon Olivella, nou president de Vinzeum, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona. D'aquí uns mesos, quan hagis pres, agafat mides i comencis a portar a port algunes d'aquestes idees que ens has llançat, ens encantarà tenir-te aquí a l'estudi.
Molt bé, serà un plaer.
Gràcies, una abraçada.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Em fa gràcia perquè no és el primer que li sento dir que parla d'aquesta quarta planta tan fantàstica que pot donar tant de joc. I recordo que us va saber greu que en el seu moment no es pogués acabar, perquè hi ha plans per aquesta quarta planta, però ara tothom està entusiasmat amb aquell llençol en blanc que és, no? Sí. I la de coses que s'hi poden fer.
No m'agrada el nom de quarta planta.
Com li diem?
Sala Mirador.
Sala Mirador.
Per mi és més, diu més coses que una quarta planta, és com dir una quarta planta d'un hospital, depèn de com, no? Una sala mirador, ostres,
vinga,
ja t'està dient que des d'allà estàs
mirador.
Mirant, o... No? Diria que és una mica més, no?
Sí, està bé, està bé.
Doncs aquestes, o espai mirador, el que li vulguis dir, sí, té moltes oportunitats. En diem ara que és polivalent, que és la pitjor dels adjectius que li pots posar a l'espai, perquè
sí.
Polivalent vol dir que no serveix per res i serveix per tot, no?
Sí.
I el projecte que tenim, doncs, dibuixat, definit, acotat amb pressupost, etc, jo crec que és molt lleminer. Parlava de la Peri tan dulce, la cirereta del pastís, no? En Raimon, jo crec que és encertat i hem de buscar recursos a aquells que creuen en un projecte que és de promoció de l'enogastronomia del Penedès, de Catalunya, etc, en un espai que ja està activat per a la promoció d'aquest producte. Per tant, jo crec que és molt coherent i lògic, doncs, que aquest sigui un espai identificat en el que es casa, no, el vi amb la gastronomia, que com deia molt bé el Raimon, són dos fenòmens que van de la mà des de temps immemorials, no? I per tant, doncs, aquest és l'espai oportú, la sala de mirador. Mentre, doncs sí, hi fem activitats amb les dificultats afegides de l'espai, perquè és una quarta planta, com dèiem, i per tant pujar i baixar, preparar-ho tot cada vegada, etc.
L'equip de la taverna ens ho explicava dimecres
sí,
passat.
Sí, és una dificultat afegida, però ens fa contents veure que hi ha cua i llista d'espera. Sí. Vol dir que el museu està en el punt de mira per moltes, des de molts punts de vista diferents, no només el cultural, hauria de ser, evidentment, el principal, però també perquè el museu és un seguit de serveis que ofereix a la comunitat, no? A la comunitat que l'acull, no? Vilafranca, el Penedès, etc. Per tant, és un espai públic, per tant, ha de rendibilitzar-se com a espai públic. Amb això sí que tenim clar que, a la mesura del possible, de les nostres possibilitats com a equip, farem per manera de poder donar resposta a aquestes peticions, no?
Dediquem els minuts finals a presentar l'activitat que generarà la celebració del Dia Internacional dels Museus, perquè sí. Això serà la setmana vinent, a finals de setmana.
Sí, el Dia Internacional dels Museus és sempre el 18 de maig, caigui com caigui, aquest és el dia, però aquest any cau en diumenge, per tant, la celebració oficial a nivell de Generalitat de tota Catalunya és 17-18, i nosaltres, com sempre, doncs, fem unes jornades de portes obertes. El 17, a més, és l'únic dia de l'any que obrim fins a les 12 de la nit. I farem, doncs, això. El 17, de 10 a 12 de 10 de matí a 12 de la nit, i el 18, doncs, com sempre, els diumenges de 10 a 2.
Reservem?
Es pot reservar o no?
No cal, aquesta
no cal,
vegada.
No. Hem
Vinga.
Vist que tenim un museu prou gran com perquè...
Hi ha prou metres, no?, per encabir-nos
sí.
a tots.
Jo crec que sí. I això sí, tenim una programació cultural per aquells dies molt potent, on cal destacar que haurem inaugurat una nova exposició temporal el dia d'abans, el divendres, que es diu Simposi. Ja en parlarem la setmana que ve, en tot cas, i així ens deixem aquesta part per la setmana vinent.
És una expo pròpia?
Sí. Sí, és una expo...
Sobre els oficis del vi.
Exacte, sí. I després, doncs, dissabte tenim un tast, tenim un taller de dibuix, tenim el concert del Jazz Club, el diumenge fem una visita a les reserves del museu, que sempre és d'aquelles coses que ens agrada fer pel Dia Internacional, també passem una pel·lícula de l'Arxiu Most, i uns dies abans i uns dies després també, la veritat és que aquells dies la programació cultural del museu com que esclata bastant i tenim moltes coses. Sí que voldria destacar que la setmana que ve, justament, dimecres, dijous, divendres, també celebrem el Petit Congrés, que és una d'aquelles activitats que no és per públic general, sinó que és per públic d'escola, molt bonica, la veritat és que són 3 dies que tenim 170 nens i nenes de primer, de primària i de segon, fent de congressistes i amb molta il·lusió, i que la veritat és d'aquelles coses que a mi em fa molt contenta de treballar al museu quan passen projectes com aquest, no? I crec que és la 6ª o 7ª edició, ja vull dir que en portem uns quants de Petit Congrés.
De les activitats que citaves al voltant d'aquest Dia Internacional dels Museus, feu-nos 5 cèntims, potser, d'aquest tast especial de les filles dels cellers o del taller creatiu?
Les filles dels cellers és una activitat que li vam proposar directament a la Margalida Ripoll, periodista del vi, vinculada amb la revista Arrels, amb la revista Cuina, i precisament llegint un article de la Margalida Ripoll, la revista Cuina, parlava, un article que es deia Les filles dels cellers, parlava d'aquest fenomen, no? El Penedès i altres llocs de Catalunya, que hi ha noves generacions, no només de nois, sinó de noies, no? Que s'estan posant en situacions de lideratge, diguéssim, en aquests projectes, no? Familiars, no? I per tant és donar veu a les dones joves, diguéssim, que estan començant a agafar les regnes d'algunes de les dels cellers importants, com pot ser Llopart, Tomàs Cosiner, Vinyes d'Olivardots, Coca i Fitó, i per tant és escoltar noves veus d'antics coneguts, per entendre'ns, no? I aquestes noves veus que els propers anys, diguéssim, aniran prenent protagonisme, i per tant és una oportunitat molt bonica de veure qui apareix de nou en aquest mosaic humà que és la cultura del vi de casa nostra, no? És una col·laboració, òbviament, amb la revista Cuines i amb la Margalida, i ens fa molta il·lusió de començar una proposta que pot tenir continuïtat, no? I que precisament dels continguts d'aquesta revista tan interessant, doncs, poden desenvolupar-se activitats pròpiament en el museu, per què no, no?
I el taller creatiu amb la Marta Aranyó?
Amb la Marta Aranyó, doncs, ja fa dies que miràvem de trobar un encaix, i ens va semblar un bon dia, justament el dia dels museus. Serà un taller que no és per gent que sap dibuixar, però sí que estarà bé que com a mínim t'interessi. Ella és una artista que treballa amb pintant amb vi, i per tant, doncs, el taller proposa justament això, fer pintura amb vi, també oli, i inclou una mica de tast, vull dir que és un taller prou complet, doncs, per passar una estona de la tarda de dissabte al museu.
I diumenge un Arxiu Mos.
Sí, Cap of Salvation, una pel·lícula que ens van... O sigui, només el dia de la presentació en el Mos del novembre passat, qui sortia de la sala va dir aquesta pel·lícula s'ha de tornar a passar, perquè qui no l'ha vist l'ha de poder veure, perquè va ser un matí, a més coincidia amb la inauguració, les portes obertes del nou museu, i potser, doncs, hi va anar menys gent de la que devia. Molta gent va sortir emocionada. És una pel·lícula atrevida, de la nord-americana Jason Wise, i proposa l'aventura entre aquestes, entre cometes, d'una persona, diguéssim, que torna als seus ancestres a la zona d'Iran, etc., i vol fer vi amb vinyes plantades a l'Iran. Ell és nord-americà, que torna al seu país d'origen, no? I intenta fer una cosa que és molt complicada, no? I, per tant, doncs, és una pel·lícula molt emotiva, i amb una càrrega política també molt, molt, molt evident i molt actual, no? Per tant, aconsello a tothom que no hi vagi ser que s'apunti a les 12, doncs, a l'Arxiu Mos de diumenge 18.
Tot això passarà al cap de setmana de la setmana vinent, coincidint amb aquest DIM. Cecília, Xavi, moltes gràcies. Bona setmana.
Gràcies, igualment.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. El Centre de Negocis i Factory de Cunit acull el proper Networking Scaling Up amb Jordi Garrido. El proper dimecres 4 de juny d'aquest 2025, el Centre de Negocis i Factory de Cunit serà l'escenari d'una nova jornada de networking sota el títol Scaling Up, pensada especialment per emprenedors i empreses en fase de creixement. La sessió començarà a les 10 del matí amb una presentació a càrrec de Jordi Garrido, expert en creixement empresarial, que oferirà una ponència sobre els reptes i les claus per escalar una empresa de manera eficient, intel·ligent i sostinguda. Després de la sessió informativa, de 10 del matí a 11:45, els assistents podran gaudir d'un catering a partir d'un 11:15 fins a 3:15. Un espai ideal per establir nous contactes i intercanviar experiències. Posteriorment, de 11:45 fins a 12:15, tindrà lloc un col·loqui, debat i reflexions compartides on es fomentarà la participació i l'intercanvi d'idees entre els participants. L'acte finalitzarà aproximadament a 1:00 PM. A través d'un comunicat que s'ha fet públic aquest dimarts, l'equip de govern de PACS del Penedès i la Junta del Club de Tenis Vilafranca informen que des de fa mesos estan treballant conjuntament amb l'objectiu de garantir que les persones usuàries de la piscina puguin gaudir de les instal·lacions durant la temporada d'estiu amb garanties i seguretat. En aquest sentit, l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona va rebre l'encàrrec per part de l'Ajuntament i està treballant per tal de tenir actualitzades les necessitats tècniques que precisin les instal·lacions de la piscina. Govern municipal i club de tennis assenyalen que aquest és un tema que s'hauria d'afrontar amb responsabilitat i esperit constructiu i no com a eina de confrontació política. El barri vell de Sant Pere de Riudebitlles es torna a vestir de festa dissabte amb la 7a edició del Riudevins, la mostra de vins de la vall del Mediona a Riudebitlles que uneix el territori amb patrimoni, art i música. Enguany el festival presenta dues novetats destacades: la participació del celler Sant Romà, convidat des de Vila-rodona, amb vins de mínima intervenció, i el debut de Les Iaies, un projecte de la Llacuna que ofereix vins de muntanya profundament arrelats a la memòria i la terra. El programa comença demà amb la inauguració de l'exposició El vi fa sang, a Cal Xerta, i continua divendres amb un tast a cegues maridat amb productes locals. Finalment, dissabte, 14 cellers obriran les portes de 14 cases particulars, creant un recorregut on tastar vins envoltats d'espais artístics i actuacions musicals. Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca oferiran en directe la Diada de Fires. Ja ha començat la temporada castellera i, com acostuma a ser habitual, la primera transmissió en directe d'una diada coincidirà amb les Fires de Maig de Vilafranca. De moment, i pel que fa a la diada del proper diumenge, 18 de maig, Penedès Televisió oferirà l'actuació amb les dues colles locals en directe per la TDT. La diada no es podrà veure, però, ni per streaming ni per la xarxa Més.
Penedès en xarxa.
Passen 4:30 de 11:45. La primera aturada de l'Agenda al Detall ens porta avui a parlar de les reunions informatives dels casals d'estiu i estiu joves programades aquests dies a diferents municipis. La maquinària ja s'engega perquè la feina és enorme. I és que l'Alt Penedès, el Consell Esportiu, organitza una 30ena de casals que l'any passat van reunir 3.500 infants i joves de la comarca. Ens ho amplia des de Canal 20, Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, avui parlem dels preparatius dins d'aquesta secció de l'Agenda al Detall dels casals d'estiu, perquè durant aquests dies s'estan organitzant força reunions informatives per donar a conèixer a les famílies doncs, tota l'oferta que tenen a la seva disposició perquè durant l'aturada d'estiu de les vacances de les escoles puguin tenir a la seva disposició aquests serveis. I, sens dubte, al territori una referència en l'organització d'activitats de lleure també per l'estiu és el Consell Esportiu de l'Alt Penedès, i ara conversem amb el seu secretari tècnic, en Pep Basolí. Pep Basolí, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Doncs amb molt d'interès per saber, no sé si estem en disposició de donar ni que sigui una xifra aproximada, quants casals d'estiu organitzeu aquest 2025? Ja teniu la xifra, no sé si definitiva, però s'aproxima.
S'aproxima, mira, ara estem tancant amb algun ajuntament i amb algun AFA encara, però diria que passarem els 30 casals d'estiu. Entre casals d'estiu municipals, entre casals d'estiu d'ANFAS i també casals d'estiu d'entitats esportives.
I a banda d'això, entenc que cal separar els casals joves o estan dins d'aquesta oferta que comentaves ara?
Estan dintre l'oferta del poble en qüestió, el que passa és que sí que els fem un projecte especial. És un projecte una mica que ha de fugir de les activitats més lúdiques esportives d'infants i adaptem una programació més adolescent, més adulta, et diria. Les sortides són més traients en quant a l'edat que pertoca.
Per tant, sumant casals joves, casals per associacions de famílies, per municipis, estem parlant, com comentaves, d'una trentena de casals que fareu.
Això... Sí, sí, ben una trentena de nens, de casals, sí.
Això equival a això, a oferir activitats per centenars d'infants i joves.
Mira, l'any passat vam assegurar més de 3.500 nens. Sí.
3.500?
D'usuaris. Més de 3.500 nens aquí a la comarca. Una barbaritat. Uh-huh. Sí. Penseu que a Vilafranca mateix, que gestionem el casal d'estiu de les AFAs, Dolors Piera, Estalella, Baltalies, Cristòfor Mestre i Pau Ada, ja ens anem als 600 nens gairebé. I un casal d'estiu com el d'Olèrdola, estem parlant potser d'uns 100 participants, que no vol dir que aquests 100 participants vinguin cada setmana, sinó que en general passem els 100 participants. Uns potser venen una setmana, d'altres venen tot el casal d'estiu, però sí, al final estem parlant d'infants que participen en els casals d'estiu.
I aquests dies s'estan acumulant aquestes reunions informatives. Repassem, si et sembla, ni que sigui les convocatòries més immediates que s'estan acumulant aquests dies. De fet, avui mateix, aquest dimecres, hi ha una reunió convocada per oferir les informacions d'un casal d'estiu.
Correcte. Avui ens anem a Guardiola de Font-rubí. Allà hi presentem el casal d'estiu. I demà us toca aquí a Olèrdola amb vosaltres, al vostre territori.
I què és el que expliqueu en aquestes reunions? Perquè cada any, per exemple, hi ha un fil conductor que actua com a eix que ve a dinamitzar els casals o bona part d'aquests casals. Aquest any el podem anunciar?
Sí, aquest any, sobretot la programació que dèiem abans per infants, la història es diu d'un remolí d'històries. Val? Això, com deies tu, és a partir d'un eix d'animació i donem sentit a totes les activitats de les 5 setmanes del casal d'estiu. Aquest any va haver-se sobre els llibres, històries de llibres, que tenen un final que no és el normal o que coneixem tots, sinó que juguem una mica amb les històries i els personatges. I a partir d'aquí doncs, en surten les diferents activitats sempre relacionades amb aquest eix. Cada setmana toquem una història diferent i les activitats volem que vagin relacionades amb aquestes històries. I com deies abans, els joves... sí que també segueixen aquest eix, però el fem una mica més adult, més adequat a la seva edat.
I amb activitats més canyeres.
Exacte. I amb activitats més canyeres, per dir-ho d'alguna manera. Amb activitats més atractives pel que fa a l'edat que els pertoca. Per exemple, amb els petits tenim un taller de titelles, que és molt xulo i molt adequat a la seva edat, que amb els adolescents no el fem. Intentem sempre adaptar-nos als ritmes.
En la majoria dels casos, les inscripcions ja s'obren a partir de dilluns de la setmana que ve, dia 12.
Sí, hi ha de tot. Aquí també anem una mica al que ens demanen les diferents AFAs o els ajuntaments. I en aquest cas, per exemple, el que dius, no? Dilluns ja obrim a diversos llocs. Vilafranca, per exemple, encara no podem obrir perquè ens falten poli i alguns serrells. Vull dir, durant el mes de maig s'anirà obrint tot, perquè la idea és que a mitjan de juny ho puguem tancar ja tot i tenir el número de nens més o menys aproximat dels que ens participaran, sobretot les dues primeres setmanes, per acabar de tancar el cos de monitors. Pensa que sempre tenim inscripcions obertes, amb els casals, un cop començats, igualment tenim la inscripció oberta perquè es puguin anar ampliant per setmanes. Però sí que és important tenir el primer gruix de les dues primeres setmanes, que és el que ens determina una mica tot el fil de com anirà a l'organització del casal.
i per això anticipar com es poden organitzar en aquest cas les famílies. Les dates, la majoria de dates van del 30 de juny dilluns fins al divendres dia 1 d'agost pel que fa als casals, sí. El casal d'estiu, els joves una setmana menys.
Aquí tenim de tot. Aquí tenim casals que ens van des del 30 de juny a l'1 d'agost. Tenim algun casal que ens començarà el 25 de juny. Aquells tres primers dies de la setmana després de Sant Joan, doncs tindrem aquells dimecres, dijous i divendres per seguir el dia 30 fins a l'1 d'agost. Llavors tenim algun casal que seguirà fins al 15 d'agost, si no vaig malament el dia 15, és un divendres, bueno, fins dues setmanes més. El dia 15 em sembla que és, ara no tinc el calendari a mà, però sí que hi ha alguna població que ens ha demanat seguir dues setmanes més d'agost. Vull dir que ho tenim a la carta, segons el que ens demanen els ajuntaments, AFAs o entitats, nosaltres els hi proposem una cosa o una altra.
I en cada municipi sempre hi ha alguna variació. Per exemple, en municipis amb més d'un nucli es fa difícil mantenir més d'una seu. Pot ser aquest el cas, la novetat principal d'Olèrdola. Hi ha una única seu, en aquest cas a Moja, sí. I a Sant Pere Molentó hi haurà casal d'estiu.
Exacte. Aquest any es torna una mica el format que aquí a Olèrdola s'hi ha fet fa anys enrere, en què cada any es anava canviant de seu. Aquest any la seu serà Moja, i es posarà un bus que passarà per Sant Miquel i per Sant Pere. I agafarà tots els nens d'aquestes poblacions i serà la seu central del casal a Moja.
Un bus gratuït?
És una cosa que ja s'havia fet anys enrere. Sí, un bus gratuït que va amb el preu de la inscripció.
Ens centrem, com no pot ser d'una altra manera, Pep, ens centrem, com és lògic, a l'hora de parlar de casals d'estiu i casals joves, en quantes persones, a través de la vostra activitat al Consell Esportiu, s'organitzen, gaudeixen d'aquestes activitats, però també segurament hem de posar l'accent en que jugueu un paper molt important en oferir oportunitats a joves perquè puguin treballar de monitors. Són molt els joves que han passat per aquests casals d'estiu per les vostres activitats en general.
Sí, home, això és de les coses que estem orgullosos, no? Des del Consell Esportiu, cada mes, per les activitats extraescolars, ja estem movent una mitjana de 200 monitors. Sempre remarco que són minijobs, són treballs de poques hores, però que tots els joves, inclòs ja en el seu moment, tots ens hem iniciat en aquest camp abans de dedicar-nos laboralment al que ens dediquem, no? I a l'estiu, encara més, a l'estiu pensa que l'any passat vam sobrepassar els 300 contractes laborals de joves que molts tenen la seva primera oportunitat laboral, això encara als estiu. I el que s'agraeix molt també és que, el que a nosaltres ens gratifica molt, és que són monitors que després els trobes que al cap dels anys són professors també de diferents centres educatius d'aquí a la comarca.
El seu primer contacte amb el món educatiu, el lleure educatiu en aquest cas, és a través vostre.
Exacte. El que sigui l'educació no formal, sí, sí.
Hem de dir, sí, sí. Pep, que heu fet un esforç també per contenir, en principi, doncs, el que són les quotes, no pugeu preus.
No, en principi mantenim preus nosaltres. Aquest any vam fer una puja l'any passat ja, aquest any mantenim preus. Tot també va en referència a el que marca el conveni del lleure. Sí que de cara a l'any que ve hi ha una puja, però bueno, l'any que ve aquí l'ha vist, no? Ens cenyim aquest any i aquest any mantenim preus.
Doncs ara insistim, el que comentàvem, tots aquests preparatius en marxa, moltes setmanes que ja s'ha engegat tota la maquinària per tenir a punt aquests casals d'estiu i els casals joves, amb aquestes reunions ara informatives, avui mateix a Guardiola i demà al local Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola. Primer doncs, la reunió per al casal jove i després a partir de les 8 primer casal d'estiu i després el casal jove a partir de les 8. Pep Besolí, secretari tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina, que vagi molt bé tot aquest moviment que teniu pels casals d'estiu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada, vagi molt bé.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De les reunions dels casals d'estiu anem ara a Sant Sadurní, on demà comença el Petit Comitè, un espai familiar que avui volem presentar en aquesta agenda al detall. Per això tornem fins a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, presentem ja aquest espai familiar, el Petit Comitè, que puja el taló demà a Sant Sadurní. Per això hem convidat la regidora d'Igualtat i d'Educació i la tècnica, Laia Albiol, Gemma Girona. Molt bon dia, com estem?
Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Aquest Petit Comitè, com dèiem, arrenca demà, es durà a terme cada dijous, de 6:15 a 7 de la tarda en una de les dues llars d'infants que tenim aquí a Sant Sadurní. I abans d'endinsar-nos més, així ràpidament, què és?
Bona pregunta.
El Petit Comitè és un espai familiar per infants, per famílies amb infants de 0 a 3 anys. Uh-huh. És un espai de relació, de coneixement i també de compartir experiències entre les mateixes famílies, però dirigides per dues educadores, no? Dues professionals de l'àmbit que poden anar doncs, guiant els dubtes, guiant les estratègies i també facilitant eines per al joc, per la relació, per la comunicació.
Sí, també un dels objectius clars que teníem nosaltres era creem aquest espai perquè les famílies puguin compartir, puguin crear aquestes xarxes, puguin conèixer entre elles i més enllà d'aquest moment, no?, de la tarda, que puguin anar a l'espai familiar, puguin tenir els contactes, es puguin ajudar, puguin això, compartir, no?, entre elles.
Us sembla si escoltem a una d'aquestes dues educadores que estaran? La Roa Beltrán ens acompanyava fa un parell de setmanes aquí al programa justament presentant aquest cicle i, si us sembla, acabem de resoldre dubtes perquè l'escoltem amb ella.
Si m'ho permets, donarem a conèixer un nou espai a Sant Sadurní on al final lo important, no, és la família, no? És un espai on poder cuidar aquesta primera infància, però on hi ha espai tant per l'adult com per l'infant, no? I sobretot per aquesta relació, per aquesta família, no? Per compartir amb altres famílies, per tindre, doncs, no sé, un espai on l'atenció a la diversitat també hi sigui, no? Un espai on cuidar-nos tots i totes, on sentir-nos acompanyats, on conèixer altres coses, on es promoguin tot el que té a veure amb aquesta cura, sobretot a la família i a la primera infància.
Clar, després d'això, què hem de dir més, Gemma?
Bueno, ens faltarà dir l'organització, no? Com hi podem anar i, no?, com podem gaudir d'aquest espai, que el que s'ha treballat és que tindrem una educadora de cada escola bressol i que volem fer ús de les dues escoles bressol per conèixer, perquè, no?, estan molt ben preparades, però cada una també té un ambient diferent i la idea és poder anar canviant d'escola. I per fer-ho més o menys fàcil per les famílies, hem fet per paquets de mensuals. No? Mm-hmm. Ara aquest mes començarem a la Filoxereta, no?, i el mes de juny anirem a l'Espurna. L'objectiu és començar el curs escolar i ja, no?, poder fer tot el curs escolar fent aquests canvis, no?, cada mes amb una escola bressol diferent, sempre amb les dues educadores, no?, que aniran conduint.
Que anava a dir, no l'hem presentat a l'altra, no l'hem mencionat a l'altra educadora i a la Filoxereta sí que tindrem a l'Aroa Beltrán i de l'Espurna tindrem a la Txell Vallverdú. Bé, que al final les dues estaran juntes, quan anem rotant de llar mensualment, però, bueno, creiem important, no?, que hi hagués una educadora de cada llar d'infants. Tampoc hem dit el dia que ho farem. Serà dijous, de 6:45 a 7, ja m'ho dic
bé. Sí, i llavors aquest dijous, o sigui demà, el que fem és com unes portes obertes de tota l'hora i mitja, no?, on podem anar totes les famílies que vulguin, poden passar, poden estar-se l'hora i mitja, poden anar a preguntar els dubtes que tinguin i marxar i decidir si s'apunten, si no s'apunten. L'objectiu és poder fer inscripcions perquè per poder donar una bona qualitat no es col·lapsi i no hi hagin més famílies, no?, que facin del compte que facin que no es pugui atendre bé a totes les necessitats. I també serà com una prova per dir, bueno, podem absorbir 15 famílies, però és que resulta que n'hi ha 40, doncs, no?, poder estudiar, obrir un segon dia, obrir un altre grup, o sigui, poder anar atenent, no?, realment a la necessitat que ens diguin les famílies.
Sí, sobretot això, no?, aprofitem aquest maig i juny per detectar una mica de necessitats, famílies, perfils que venen, i de cara al setembre del curs vinent la idea és donar-li continuïtat i planificar en funció del que anem recollint, no?
Sí, el, El que sí que ja esperem i que són demandes que ja tenim són xerrades puntuals, no? O tallers específics d'aquestes necessitats compartides, no? I llavors l'objectiu és que un cop al mes, cada dos mesos, hi hagi un taller xerrada concret amb professionals externes, principalment, no? Acostumen a ser de l'àrea de la salut, i que aquest maig, no? Ja tindrem la primera, que és sobre el xumet digital, no?
Bon meló,
que
no, del dia.
Des del CAP d'aquí Sant Sadurní són, no, tenen ja el taller preparat i són les que vindran a explicar-ho. Això serà el 22 de maig. Aquí podrem assumir més famílies de les que hi hagin al grup i, per tant, s'obriran inscripcions, no, perquè al final també l'espai, no, pues és el que... Vull dir que és el que tenim, perquè el que volem és que l'espai sigui acollidor, per tant, també es faran a les escoles bressol aquestes xerrades puntuals. I això és bé de la dinàmica que ja tenim de l'escola de famílies, aprofito, no? Tenim una escola de famílies de primària que un cop al mes, conjuntament amb les diferents AFES dels centres educatius, no, anem organitzant a cada un dels centres, i cada mes fem un centre diferent, i que aquest dijous, precisament, no, hi ha la penúltima xerrada, que és com educar sense cridar, a càrrec de l'Alba Castellví, que és sociòloga, educadora, assessora educativa de famílies i mediadora familiar, i que aquesta vegada serà a l'Escola La Pau. Requereix inscripció prèvia perquè hi ha servei de ludoteca, no, i llavors hem de preveure quantes monitores hem de portar, i això ho trobareu a l'agenda, a la pàgina web, hi ha el formulari per a les inscripcions.
Anava a dir, ara que parlem del servei de ludoteca, també deixar clar, no?, que quan dins d'aquestes xerrades que fem a l'espai familiar també hi haurà aquest servei i que les famílies també podran venir acompanyades dels seus fills, filles, i que hi haurà espai per tothom.
És a dir, no?, quan fem les xerrades dintre del petit comitè, com que venen professionals externes, no, les educadores que continuen allà, facilitaran que, no, de si cal, no, atendre algun infant perquè, no, la mare o el pare necessitin estar atentes, i seran, no, hi haurà aquest reforç, no, però també de que al mateix lloc, la mateixa xerrada, la família pot estar amb el seu infant.
No? És a dir, si ho necessiten, poden gaudir del servei de ludoteca. I també, ja que parlem d'espais, llars d'infants, recordar que demà, data important, comencen les preinscripcions de les escoles bressol, de l'Espurna i de la Filoxereta. Així que ja ho sabeu.
Hem resumit així molt ràpid un munt de coses.
Sí.
Recordem, petit comitè per famílies amb infants de 0 a 3 anys, cada dijous de 4:45 de la tarda a 7, en una de les dues escoles bressol que tenim aquí a Sant Sadurní. Deixeu-me que us pregunti per com neix a aquest projecte, que una miqueta, perquè al final aquí a Sant Sadurní hi havia, a dia d'avui, havia existit un espai familiar, però a dia d'avui hi havia una mica aquest espai lliure.
És a dir, sí, és a dir, el projecte molt similar, no recordo quin any era, però fa molts, que es deia Mainada, no? Que era un espai on, no, que sortia de serveis socials, on anaven famílies, no usuaris de serveis socials, no calia, però sí que anaven, era, pues, això, no? Un espai on compartir amb altres famílies, on compartir estones amb els seus fills o filles, que es va haver d'acabar, no? I que llavors un altre any es va, em sembla que era el 2016, si no recordo malament, es va crear la Quitxalla, no?, que era Serveis Socials i Escola Bressol, que feien aquest espai també a l'Escola Bressol. En aquell moment va ser a l'Espurna.
A l'Espurna, sí.
I llavors, clar, vèiem la necessitat, no?, que les famílies necessiten aquests espais per compartir. Un cop neixen les criatures, tenen un espai de postpart al CAP, però s'acaba, no? I la necessitat de compartir continua sent-hi, no? I llavors, arrel de diferents demandes de serveis socials, d'igualtat, no?, de les escoles bressols i d'educació, doncs vam decidir que era necessari tornar a arrencar, no?, aquest projecte, i potser, no?, intentar donar-li una mica més d'envergadura. Llavors comencem amb aquest dia a la setmana, no?, els dijous. Ara, no, aquest dijous començarem a la Filoxereta i tot el mes serà allà. I a veure, no? Poder anar recollint d'una manera més clara les necessitats i les demandes de les famílies.
Doncs, com comenteu, arrenca demà aquest espai familiar a l'Escola Bressol La Filoxereta, 6:15 de la tarda, amb aquesta jornada de portes obertes, i a partir d'aquí, doncs ja amb inscripcions més endavant. Laia, Gemma, sempre és un plaer tenir-vos aquí al Penedès en Xarxa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good
star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, just while they call me Mr. Fahrenheit.
Don't Stop Me Now, No Em Paris Ara, canten els Queen. D'aquesta manera acomiadem aquest dimecres 7 de maig al Penedès en Xarxa. A nosaltres tampoc ens para res. Ara posem un punt i seguit i demà hi tornem al llarg de 3 hores. Us portarem l'agenda cultural pel cap de setmana, l'economia i empresa. Bufarem 25 espelmes amb la companyia del Zigzag, aquest centre d'expressió plàstica de Vilafranca, que està d'aniversari, compleix un quart de segle i ho celebra amb 3 activitats, amb 3 propostes que arrenquen justament aquest cap de setmana. Tindrem l'enclau d'igualtat, dedicat a les persones grans LGTBI. Farem una ullada a la nostra ment, parlarem de temperament i de caràcter, i acabarem, com ens agrada fer els dijous, amb bona música. Fins demà!